L'emergència climàtica és o hauria de ser un repte en majúscula de la nostra societat. Fenòmens meteorològics recents, com el temporal Gloria, evidencien que el canvi climàtic no és un escenari a mitjà o llarg termini, sinó un problema d'avui, d'ara. El canvi climàtic és un fet i el seu impacte en tots nosaltres és cada dia més gran. Ens acostem a la data límit si no ens posem tots plegats les piles i prenem mesures per frenar-ho. És gairebé segur que al llarg d'aquest segle l'escalfament global farà canviar de forma radical el nostre món i la nostra manera de viure. En aquest context, l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat un pla d'emergència climàtica que inclou 63 accions vertebrades en 6 eixos. Precisament avui ens centrarem en un d'aquests punts, la transició alimentària. Una transició cap a un model de producció alimentària més sostenible i saludable, basada en el consum d'aliments d'origen vegetal de temporada i de proximitat. En parlem amb Alba Gordó, regidora de Sostenibilitat i comissionada per l'emergència climàtica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Molt bon dia, senyora Gordó.
Molt bon dia.
I també ens acompanya Joan Vilamuc, cap de Servei de Medi Natural del Parc Natural de Collserola, amb qui abordarem també el projecte Alimentem Collserola, que forma part també d'aquest projecte, d'aquest pla d'acció climàtica de l'Ajuntament. Senyor Vilamuc, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
L'arquitecta, professora i escriptora Caroline Steele, al llibre Hungry City, resumeix el fenomen d'urbanització del camp amb aquesta reflexió. Si l'espai agrari és el que ens proveeix dels aliments que necessitem per viure, per què les ciutats destrueixen les millors terres agrícoles que tenen al seu voltant? Aquesta és una de les preguntes que formula Caroline Steele en aquest llibre. Senyora Gordó, ens trobem en aquest punt a Sant Cugat. Aquest procés urbanitzador del camp amenaça el sòl agrari de la ciutat?
Ens hi trobem fa molts anys, no?, que les ciutats han deixat de banda tot el que feia referència, doncs, en com alimentar els seus ciutadans. De fet, això és un fenomen que ha passat a la major part de les ciutats del món i Sant Cugat, doncs, no n'ha quedat al marge, no? I és veritat que ens trobem en unes ciutats, en una àrea metropolitana, molt densament poblades i amb molt poc sòl agrícola, però és veritat també que d'un temps ençà i cada vegada més, doncs estem recuperant, si més no, aquesta consciència, estem intentant protegir, intentant dinamitzar de nou tots aquests espais agraris que encara queden i, sobretot, intentar també, que potser des de Sant Cugat no podrem arribar a vestir-nos al 100% mai, però sí que amb el conjunt del país, doncs sí que hem d'intentar, no?, que el conjunt de l'alimentació del Sant Cugatenc sigui el més propera possible i conreada, si no a Sant Cugat, al país. Això sí que ho estem intentant fer.
Sant Cugat, dins l'àrea metropolitana, podríem dir que té cert avantatge. Tenim a tocar la serra de Collserola. I precisament dins d'aquestes propostes, dins d'aquest eix que tracta la transició alimentària del Pla d'Emergència Climàtica, s'inclou la promoció de la transició agroecològica a Collserola, amb l'impuls del projecte Alimentem Collserola. Senyor Vilamuc, per a les persones que potser encara no sàpiguen de què tracta aquest projecte, tot i que fa anys, diria des del 2016, si no m'equivoco, que està en marxa i està treballant, ens en pot fer 5 cèntims?
Sí, el projecte Alimentem Collserola, de fet, és el nom que se li va donar al procés de dinamització agroecològica al Parc Natural de la Serra Collserola. El projecte aquest va començar en si quan es va contactar amb l'entitat Arran de Terra per dinamitzar tot aquest procés, però clar, tot això ve de molt lluny. O sigui, ja des del principi del parc, doncs, la recuperació d'espais agraris, de finques públiques a l'interior de la serra, intentar allò posar en contacte, fer com una prèvia, una cosa molt incipient d'una borsa de terres, intentant posar en contacte pagesos amb propietaris. I tot això, la reintroducció controlada dels ramats al parc des de l'any 95, o sigui, hi ha tota una sèrie de coses que ja són com uns antecedents que van culminar una mica el 2013 quan els òrgans de govern del parc de Collserola van aprovar el pla agropecuari. A partir d'aquí, doncs, va ser quan se li va donar un impuls més important i va ser quan vam arribar al 2016, doncs, ja amb les diferents propostes d'Arran de Terra per la dinamització agroecològica. El parc de Collserola entenem que l'agricultura hi és i hi ha de ser i hi hauria de ser més perquè, de fet, n'hem perdut molta superfície, ja sigui amb les zones industrials que comentaves abans, que aquestes ja les tenim perdudes. Les zones industrials aquestes tradicionalment s'han ubicat a les zones més fàcils de construir, per tant, a les zones més planes i les zones on ja hi havia, doncs, agricultura. Per tant, és una superfície que hem perdut i aquesta no la podem recuperar. Però sí que moltes zones agrícoles que havien estat cultivades fins fa relativament pocs anys al mig del parc, que s'han anat emboscant, s'han anat enverdissant, doncs aquestes sí que encara som a temps a recuperar-les. I el que una de les coses que volem fer precisament és això, doncs recuperar superfície agrícola. A nivell de parc ens interessa com a diversitat, com a biodiversitat. Són punts on aquests espais oberts doncs, hi ha tota una sèrie d'espècies de fauna i flora que no trobem en altres zones. Si tot el parc fos un bosc continu, tindríem una sèrie d'espècies molt concretes, però que en perdríem moltes altres d'aquests espais oberts. També de cara a la prevenció d'incendis. Un altre punt important és la prevenció d'incendis amb tot aquest mosaic agroforestal doncs, que també, bueno, tal com es va demostrar ara fa pocs anys en l'incendi aquell gran de la Torre de l'Espanyol, doncs les zones de conreus eren les que realment van ajudar a aturar l'incendi.
Precisament Marc Castellnou, el cap de l'àrea de grup d'actuació forestal dels GRAF dels Bombers, per entendre'ns, apuntava no, de la necessitat de recuperar aquest paisatge una mica de mosaic per evitar aquests grans incendis. Fa uns anys vam tenir l'exemple de Portugal. Esperem que quedi lluny d'aquí, que no repeteixin, però és que l'emergència climàtica ens porta cada cop a fenòmens meteorològics també més extrems i un d'aquests són els incendis. A part d'això, però, la Covid ens ha portat a un impacte terrorífic, molt negatiu a les nostres vides, però també ens ha ensenyat algunes coses, no? Hem recuperat la natura i parlant de transició alimentària, hem recuperat potser una mica aquest consum més de proximitat i és que s'ha augmentat la venda de circuits curts de consum. No sé si ho heu notat, senyora Gordó i senyor Vilamú, amb Alimentem Collserola, que hi ha hagut una demanda dels santcugatencs d'aquests productes més de proximitat. Ara em venen al cap cooperatives com l'Ortiga, la Rural, doncs, que s'han hagut de posar les piles i s'han posat al servei de tots els ciutadans i ciutadanes per abastir-los d'aliments.
Sí, fa temps que estem en una dinàmica també doncs, en què el sector agroecològic és un dels que més creix també a nivell alimentari, no? I evidentment doncs, la Covid, que ens ha demostrat com de vulnerables som, no? Ens ha tornat a ensenyar doncs, les nostres vulnerabilitats a tots els sentits i també doncs, en aquesta dependència de la producció d'aliments, ens ha ajudat això. I això ho hem pogut veure, per exemple, amb algunes de les nostres cooperatives que treballaven moltíssim amb les escoles amb un projecte preciós de vincular la producció de proximitat amb els menjadors escolars, però que arrel doncs, el tancament per la situació de Covid es van quedar doncs, que ens costava molt de bueno, ens van quedar una mica espantats de saber què podríem fer amb tot aquell producte. No? I sí que és veritat que van experimentar un boom important doncs, de la compra del petit consumidor, no? de totes aquestes persones que estan menjant des de casa i que doncs, havien de cuinar molt més i per tant sí que vam poder detectar tot aquest interès que també és veritat que s'ha arribat bastant per quedar-se. No? Ens hem trobat que tota aquesta gent que vam sumar a principis de març de l'any passat, doncs molts d'ells segueixen consumint també aquests productes que també han descobert arrel de la situació de pandèmia, arrel doncs, també de que també el propi sector primari també s'està actualitzant i també s'està posant molt, bueno, s'està acostant molt més a les ciutats, no? I amb propostes com la Productoscat, etc., no? que sí que ajuden molt a teixir aquest vincle entre el consumidor i el productor.
De fet, la Covid ha posat el focus en aquest sector, en els aliments, en la nostra pagesia que teníem oblidada i relegada en molts casos. Estem acostumats a anar al supermercat i trobar els prestatges plens i a vegades a poc cost i no donem valor a aquest producte de proximitat, de qualitat i que forma part de la cultura i la nostra societat. No sé si potser aquesta Covid ens ha servit per posar el focus en aquesta pagesia, en aquest espai agrari, que potser sovint, i això ho sabran vostès molt millor que jo, les polítiques públiques, les municipals, les de la Diputació, les del Govern de Catalunya i de l'Estat espanyol, potser havien tingut en segon, en tercer o en quart pla invisibilitzades, no? Potser hem posat el focus en la necessitat de fer aquestes polítiques agràries i tornar a posar el que és important, la vida i l'alimentació al centre.
És que veníem de molts anys d'haver oblidat això, no? De desenes i gairebé centenars d'anys en què, bueno, a poc les ciutats havien anat aïllant, no? Havien anat desfent-se d'aquesta producció agrària, entenent doncs, que no els era important. I és veritat que tota aquesta feina l'hem de tornar a fer, no? I aquí doncs, hi ha ciutats i hi ha iniciatives que també ja han avançat bastant, iniciatives doncs, com la del Pacte de Milà o també el fet doncs, que ara Barcelona doncs, també serà la capital per l'alimentació sostenible aquest 2021. És que són tot de propostes que sí que ens han d'ajudar a revertir la situació i a entendre que poques coses hi ha més importants que l'alimentació i que les ciutats aquí hem d'exercir també la nostra governança, no? Perquè perquè situacions com la de la Covid ens han demostrat doncs, que no en podem prescindir en cap cas i que és quan es demostra més necessari que això doncs, es torna a posar a l'ordre del dia i també tothom s'hi torna a abocar.
El que s'ha fet evident és que cal impulsar, no?, i millorar aquestes sinergies entre el petit comerç, també, com a part implicada, i la pagesia, per fer arribar el producte al consumidor durant el coronavirus, sobretot aquella etapa de més restricció. El repartiment a domicili va ser una eina perquè la pagesia, les cooperatives fessin arribar els productes als seus consumidors, però a llarg termini és un model que possiblement no és sostenible perquè ens trepitjaríem, no?, amb aquestes ciutats plenes de repartidors. Com ho fem? Com creem aquesta sinergia? Segur que els pagesos, segur, senyor Vilamú, els hem fet arribar idees perquè no sé si crear punts de distribució o punts als mercats municipals. En quines línies s'està treballant?
Els pagesos del parc, l'avantatge que tenen és que la producció que fan la tenen totalment venguda. Les produccions són molt petites, o sigui, no ens hem d'enganyar, aquí pot haver més o menys superfície, però per superfície agrícola útil i rendible, doncs no n'hi ha gaire. Els pagesos realment en saben molt de produir, però les seves produccions és que les tenen totalment vengudes. O sigui, ens estan arribant allò ofertes, per dir alguna manera, entre cometes, de mercats de Barcelona o d'altres àmbits per poder portar producte de Collserola, i realment és que els pagesos diuen és que no podem, és que ells només amb el producte, amb els consumidors propers, sobretot de l'àmbit de Sant Cugat, estem parlant precisament, perquè és on hi ha dues de les entitats productores amb més pes i amb més producció i que realment és que ho tenen gairebé tot vengut aquí a l'entorn de Sant Cugat. Ells mateixos també doncs, ja fan cistelles, ja distribueixen, porten amb alguns restaurants, però bueno, la seva capacitat productiva també és limitada. I aquí és on hem de treballar una mica nosaltres, també. O sigui, intentar allò aconseguir aquestes finques abandonades, tots aquests terrenys que han deixat d'estar cultivats en els darrers anys, doncs aquí és on hem de mirar d'anar fent incidència per recuperar aquests espais i per donar-los aquesta activitat agropecuària, tant agrícola com ramadera, que han deixat. Perquè és que aquí realment la gent de tots aquests municipis de per aquí l'entorn del parc, clar, hi ha una desconnexió total amb el món agrari. O sigui, el que dèiem ara abans, que havien redescobert el parc, han descobert el parc, però també han creat moltes interferències amb els processos productius agrícoles i ramaders perquè per total desconeixement. O sigui, allò que trencaven el filat del pastor elèctric, que si entraven a agafar el menjar perquè deien que allò era de tots, que si espantaven els ramats amb les bicicletes, els gossos sueltos, o sigui, hi ha tota una sèrie d'actuacions dins el parc, doncs que ara el que ens falta és donar-ho a conèixer amb aquests nouvinguts, perquè de fet hem tingut molt nouvinguts i aquests són els que se'ls ha de tornar a connectar una mica amb aquest espai agrícola i ramader.
Potser ens cal apropar aquests dos mons, no? Sembla que aquesta connexió de tota la vida, no?, tradicional del camp i la ciutat, del ciutadà i el pagès, ha arribat a un punt on ens anem desentès, les persones de la ciutat o urbanites, quan pensen en menjar, pensen en el supermercat i no pensen en el que pot ser el veí o en la pagesia. Hi ha aquest desconeixement que apuntava el senyor Vilamú, que fins i tot, jo que sóc de poble, deixa'm dir, em poso les mans al cap. Falta pedagogia, també, doncs.
Sí.
Molta, moltíssima. En aquest sentit, també, i és veritat que estem fent l'impossible per recuperar doncs, el màxim de finques a Collserola, per també reintroduir-hi també tot el que és el bestiar, també per tot el tema de control d'incendis, etc. Però és veritat també que a Collserola hem de ser conscients que no ens podrà alimentar mai. No podrà alimentar... Collserola mai no podrà alimentar...
No podem aconseguir una sobirania alimentària només amb Collserola, oi? Necessitarem algun parc agrari com a mínim.
Exacte, i per tant hem d'ampliar mires, hem de mirar Collserola, però hem de mirar també doncs el Parc Agrari del Baix Llobregat, hem de mirar també el Maresme, hem de mirar fins i tot més enllà, no? Tenim un país molt extens amb un problema doncs, de despoblació molt gran, no? I recuperar aquests vincles alimentaris, aquests vincles a través doncs, dels productes alimentaris, jo crec que pot ser solució per molts problemes amb els que ens trobem, no? Per problemes doncs, això de despoblament, per problemes de gestió forestal, doncs, també als entorns fins i tot més llunyans doncs, de Barcelona, que tots tenim molt sempre al cap Barcelona i el país és ampli. Tot, bueno, per tant, tots aquests problemes, per sort, tenim un país molt, molt i molt extens, amb molta capacitat productiva, amb un dels mosaics també de diversos, com es diu, de diversos entorns i de diversos casos de biodiversitat, amb un mosaic molt, molt, molt ampli, que, ostres, hem de ser capaços d'aprofitar al màxim, que és veritat que ens n'hem oblidat, però que és important girar el cap també per intentar doncs, això, que no sigui només el producte Collserola, sinó que al cap i a la fi intentar que sigui que tot el que consumim sigui doncs, del més a prop possible.
Per això cal pedagogia i cal compromís també de la ciutadania, no? Però a vegades és un peix que es mossega la cua fins que no en som conscients, no ens n'adonem de la importància que té consumir aquest producte de proximitat i de qualitat que ens ajuda en la nostra salut, ens ajuda en el nostre benestar, ajuda el nostre ecosistema i ajuda l'economia dels nostres veïns i veïnes, oi? Han parlat de l'abandonament de terra, senyor Vilamú. A Collserola tradicionalment s'hi han conreat diversitat de cereals, de vinya, olivera, fruita dolça. Hi ha alguna iniciativa per anar recuperant aquestes terres que s'han anat abandonant, dedicades tradicionalment al cultiu i que el bosc les ha guanyat per tornar-les a la pagesia i, per tant, tornar-les productives i també donar oportunitats de feina a la gent?
Sí, realment és una cosa que ja vam començar a treballar fa molts anys, encara ja deia abans d'inclús de forma incipient, allò intentant posar en contacte interessats en cultivar amb els propietaris. Tenim molts contactes, encara hi ha finques doncs, que encara es desconeix la propietat, però sí, realment hi estem treballant molt. I, bueno, i sobretot intentant també diversificar una mica, perquè tampoc es tracta que tot sigui cereal, que tot sigui vinya. O sigui, quan va arribar la filoxera Collserola, més de la meitat de la superfície Collserola era plantada de vinya. Uh-huh. No es tracta d'això, precisament per les petites produccions que tenim, doncs aquí ens interessa que hi hagi diversitat per poder abastir aquests mercats locals de producte de Collserola, però clar que hi hagi molta tipologia. En aquests moments encara no tenim cap procés productiu d'ous ecològics. En aquests moments ara hi ha una proposta que està ja molt avançada a Sant Feliu de Llobregat. També hi ha alguna petita iniciativa aquí a Sant Cugat Valldoreix. Amb el tema de les abelles també ara se li està donant una empenta més, amb la mel de Collserola.
Parlat amb el senyor Eric Barbero en reiterades ocasions, precisament, de les seves abelles i del seu amor per aquestes abelles i els seus productes.
Exacte, sí. Conreus d'aquests llenyosos, tipus olivera, tipus vinya, doncs aquests també, en aquests darrers anys, doncs també s'estan implantant de nous. Olivera ja va ser com un petit boom ja fa uns anys. Ara sembla que hi ha una petita revifada amb el tema de la vinya, també. Inclús aquí a Sant Cugat, doncs ara ja hi ha dues plantacions previstes, una d'ampliació i l'altra de nova. Per tant, doncs, intentem anar diversificant tot aquest aspecte, tot el que és la producció agropecuària del parc. I això, doncs, clar, també estem en contacte amb l'entitat Collserola Iniciatives, que són l'associació de propietaris de finques i iniciatives que hi ha a Collserola. En aquest cas, doncs, també estem treballant amb ells per veure aviam quines possibilitats anem trobant o quines fórmules trobem per tal de que productors puguin accedir a algunes d'aquestes finques que durant molts anys doncs, han estat una mica reticents a posar-les altra vegada en producció agrícola.
Anem pel bon camí? Tenen aquesta sensació?
Depèn de què parlem. Que cada vegada s'estan recuperant més finques de Collserola, sí. Que també és veritat que, no, que ens està costant molt recuperar, no? que la gran bossa del consum d'aliments sigui de proximitat. Aquí tenim molt, molt, molt camp per recórrer.
I des de
No sé,
l'Ajuntament,
Joan, si
senyora
tens un
Gordó,
vista, tu.
des de l'Ajuntament, quines iniciatives i quines polítiques estan a les seves mans per accelerar aquest canvi, per accelerar aquesta transició alimentària de la que vostè n'és abanderada?
Jo crec que a Sant Cugat tenim un exemple d'èxit, que és aquesta vinculació de la producció local als menjadors escolars, que l'hem de poder exportar a moltes altres coses, no? El món de la restauració, hem de poder exportar aquest model d'èxit, que ha de ser un model de ciutat, no? És un model de ciutat, un model de futur, i crec que això ha de ser una mica el que vertebri les polítiques de futur en aquest àmbit. Crec que això és una cosa molt concreta, que tothom també molt coneix, està molt a prop aquí a Sant Cugat, i crec que pot ser una bona llavor. Això, mentre alimentem molt, no? Tots aquests petits productors i de més, però crec que aquest model d'èxit es pot implementar a molts altres llocs i crec que farien bona feina.
En aquests apunts que tenen... Endavant, senyor Vilamur.
No, anava a dir que portem molts anys picant pedra i costa, per el que deia abans, de la desconnexió aquesta del món rural amb el món urbà. Aquí, per sort, molts dels productors que tenim a Collserola són nouvinguts, és gent que, per mala sort, no tenen una tradició pagesa familiar, però sí que tenen molta empenta, s'han buscat la vida i realment doncs, està tirant endavant una sèrie de projectes molt interessants.
És que potser hi ha una nova fornada, no?, de la pagesia, no? Podríem dir, hem vist aquesta necessitat, totes aquestes persones que són conscients d'aquest canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica, doncs la industrialització i els creixements de les grans ciutats havien deixat relegada aquesta acció, pagesia, ramaderia, tota l'activitat agropecuària, però quan es pren consciència de la necessitat, no?, de fer actuacions per revertir aquestes petjades, tant en emissions, en consumir producte de proximitat, les noves generacions fan força i tenen projectes potents. Ho veiem a Collserola, amb les cooperatives que tenim, amb el projecte de Melvi del senyor Barbero que sortia abans a conversa. Per tant, alguna cosa el jovent, si em permeteu, està fent, no?
I també exigint com a consumidor, Això també és, això és, si em permeteu, crec que és el més important, és la força dels consumidors, no? Les decisions dels consumidors i l'impacte que acaben tenint una de sola, no? Però totes sumades, com estan aconseguint doncs, fer canvis. I aquí les noves generacions tenen un paper clau, l'ecologisme, aquest més mainstream, també comença a tenir un paper clau i és important que això se segueixi alimentant, no? Perquè al cap i a la fi les polítiques públiques, els dirigents polítics, però també les administracions són reflexes de la societat i com més tiri la societat cap un cantó, més ens en sortirem tots plegats i més aconseguirem que aquestes voluntats doncs passin. I també, perdona, però si em permeteu, hi ha una altra part també que tenim tendència a oblidar-nos, que és aquesta del malbaratament alimentari.
Un altre dels punts d'aquest eix.
Que també és un dels punts claus també i on tenim camp per recórrer tots plegats, no? Aquí també com a Ajuntament hem començat amb el projecte Recuperem, però certament aquí també és important la producció, però és important també com gestionem després tots aquests aliments que no se'ns perdin pel camí, no? Que no perdem aliments pel camí.
Hem parlat molt del camp de Collserola, però també hi ha una altra part precisament d'aquest pla d'acció climàtica de l'Ajuntament, senyora Gordó, que parla dels horts urbans. Evidentment, la sobirania alimentària no l'aconseguirem amb horts urbans, però pot ser un petit pas, oi? Almenys per la consciència, com a mínim, no?
Sobretot per la consciència, i tant, exacte, sobretot per la consciència. Ens ajuda perquè ens apropa al camp, a les ciutats, no? Ens ajuda a revertir aquesta situació gairebé esperpèntica, si em permeteu, de que no sabem d'on, com es fan, com es produeixen, d'on venen els productes que consumim i ens ajuden això i ens ajuden també doncs, a alimentar aquesta consciència i explicar doncs, la importància de consumir de prop i de consumir de qualitat, no? I de consumir, doncs, no cal dir-ho, productes doncs, especialment i fonamentalment d'origen vegetal, etc. No? De temporada, per tant, molt important també el paper dels horts urbans que de moment doncs, estan sent un èxit a tot el que és els parcs públics de la ciutat, cada vegada n'hi ha més. De fet, aviat doncs, podrem inaugurar els nous horts del carrer Andana, però certament també estem començant a veure una cosa que és molt revolucionària també, que és com el verd privat, no? Tots aquests jardins que hi ha a Sant Cugat, doncs, molts d'ells privats, com també comencen a incorporar i comencen a canviar la seva fesonomia per incorporar també producció agrícola, no, d'autoconsum amb aquests espais.
Doncs se'ns acaba el temps. Ara farem allò que es fan els debats de les eleccions, però en un format més divertit, i els hi deixaré com el seu temps d'or per fer aquells desitjos adreçats, doncs vostès en part en són responsables i tenen mà per fer-ho, de què esperen i com voldrien que féssim aquesta transició alimentària, que com bé han apuntat és responsabilitat de l'administració, però també és una responsabilitat col·lectiva que comença des de la societat, que és qui reivindica i reclama aquests canvis que després els nostres polítics han de dur a terme. Senyor Vilamú, si vol començar vostè mateix.
Sí, jo bàsicament ho diria amb dues paraules, coneixement i respecte. La ciutadania, els visitants al parc, doncs, han de conèixer i han de saber doncs, que aquí, en el parc i en altres llocs, però que hi ha encara activitat agropecuària i, sobretot, respecte doncs, per aquestes activitats. Tot el que sigui anar a passejar està molt bé, però sobretot amb respecte pels altres usuaris, pel medi ambient i sobretot pels agricultors i els ramaders que estan fent una feina molt important tant d'abastiment de menjar com de gestió del territori.
Senyora Gorda, al seu torn.
Jo pensava una cosa molt semblant. Havia pensat en consciència, no? Consciència de què consumim, quan ho consumim, de com interactuem amb el nostre entorn, amb l'entorn de Collserola, doncs especialment amb aquests espais més productius, i sobretot consciència a l'hora doncs, de prendre aquestes decisions, de dir què compro, per què ho compro, intentar posar això, no sé si al centre de les nostres vides, però en un lloc de molta rellevància, com hi ha estat, de fet, durant milers d'anys, i recuperar, no, aquest l'aliment doncs, com un dels pilars principals, no, de les nostres vides, de fet, i només molt, molt breument, però històricament, fins fa doncs, menys de 100 anys, dedicàvem gran part de les nostres economies, no, gran part de les nostres vides, a dotar-nos d'aquests aliments, per tant, en temps, en diners, etc. No? I ara dediquem grans parts de les nostres economies a garantir-nos l'habitatge i no tant al menjar. No? Això ho hem d'aconseguir revertir, això són polítiques que afecten moltíssims àmbits, però crec que aquesta consciència tots plegats l'hauríem d'incorporar.
Doncs amb aquests dos missatges, amb aquest respectar, amb aquest conscienciar-nos, amb aquest ser coherents amb les nostres decisions i accions, ens acomiadem de la tertúlia d'avui. Donaria, evidentment, per parlar molta més estona. Esperem que almenys des de Cugat Mèdia, en aquest espai, puguem generar aquesta consciència, generar aquest espai de reflexió sobre les necessitats i els deures que tenim com a societat amb el nostre planeta. És l'únic que tenim, no hi ha pla B, ja ho diuen, no hi ha planeta B. I esperem que els nostres oients doncs, facin aquesta reflexió. Com sempre, ens trobaran cada 15 dies al 91.5 FM amb aquestes xerrades, amb aquestes tertúlies, amb experts en la matèria, amb entrevistes amb persones de la ciutat que ens expliquen les seves experiències també en reciclatge, en el canvi climàtic, en tot allò que té a veure amb la cura del nostre planeta, i també s'ho poden escoltar quan vulguin i com ho vulguin a través del podcast que trobaran a la web. Senyora Gordó, senyor Vilamú, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia per parlar de la transició alimentària. Molt amables.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins aviat.
Adéu-siau. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, també.